Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Tot aquell que tingui una plaça de garatge o bé hagi aparcat en un pàrquing entendrà perfectament del tema del que els parlaré avui. Tant és així que segur que s'haurà fet més d'una vegada la següent pregunta. Per què les places d'aparcament són tan petites si els cotxes són cada vegada més grans? Tot i el creixement d'aquests vehicles, les places de garatge s'han mantingut amb les mateixes dimensions des de fa dècades. Aquests aparcaments es regeixen per diferents normatives que no s'han modificat amb el pas dels anys. Les places de garatge no creixen, eh? Aquestes mides, a més, encara es poden veure minvades en els aparcaments públics, ja que l'espai disponible per als cotxes és fins i tot més just que en els pàrquings particulars. Això implica un major nombre de maniobres i, sovint, fa que aparcar el cotxe sigui un autèntic repte per als conductors, especialment perquè, en general, no hi ha proteccions contra les parets i les columnes. No estaria malament que els ajuntaments modifiquin les seves ordenances que regulen els aparcaments de les ciutats i que adaptin les mesures dels aparcaments a la realitat actual dels vehicles. La conclusió és clara. Els cotxes han evolucionat i les normatives de cotxes i d'aparcaments de les ciutats han quedat paralitzades. Així que necessitem canvis ja. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ull amb el temps perquè la calorada arriba a la fi i acabarà amb temperatures novament disparades per sobre dels 26 graus i localment arribant als 28, unes temperatures de maig a ple mes de març. Una situació càlida acompanyada de pols en suspensió, però que a diferència dels darrers dies tendirà a minvar clarament. I atenció perquè a partir de demà divendres tindrem el darrer dia de la calorada i serà amb sol i núvols prims. I com cada dia, sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquest moment queda lentitud amb retencions a la C33 i també a la C58, les dues d'entrada entre Montcada i el Nus, de forma intermitent. Hi ha les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt, en sentit Besòs, des de Diagonal fins a pràcticament la Tura Morta. I en el cas de la litoral, en els dos sentits, en sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc, però també en sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I se'n tornem un cop més amb el mateix tema quan arriben aquestes dates, que comença la caloreta, piscina, platja, manca de socorristes per vigilar platges i piscines. I què és pitjor? Que hi ha molt d'intrusisme en aquest sector. Avui posarem el focus amb la Yolanda Bernal i el Raúl Lebrón, que és socorrista i professor de socorrisme de l'escola global ENCESAP, en saber què és socorrista i quins estudis s'han de tenir per fer-ho. T'ho expliquem d'aquí a un moment.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317.
www.oloresmetal.com.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Arriba el bon temps, s'acosta l'estiu i les platges i piscines aniran agafant protagonisme. Cada any hi ha el mateix debat. Hi haurà prou socorristes? Els que hi han estaran ben formats? Estan preparats per afrontar situacions de risc? La de socorrista acostuma a ser una feina temporal i, sobretot, per gent jove i no gaire ben pagada. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, per això costa tant doncs, trobar perfils adequats que vulguin cobrir els mesos d'estiu a les platges. Ara mateix es calcula que hi ha uns 1.200 socorristes per cobrir tota Catalunya, però encara en faltarien uns 300 per cobrir platges, per exemple, a Cadaqués o Portbou, amb molt de turisme a l'estiu. L'Aleix Font és coordinador de la Creu Roja a les platges de la província de Tarragona i reconeix que quan arriben aquestes dates el principal problema és trobar gent que vulgui fer de socorrista. El per què l'explica l'Aleix Font.
Que al final és una feina temporal, és una feina que a les localitats on més temps s'està aquí a Catalunya s'està 5, com a molt, 6 mesos. Llavors és una cosa que la gent no s'hi pot dedicar al 100% durant tot l'any. Llavors, això que fa que la gent a la que troba qualsevol altra feina que sí que li dura durant tot l'any, com per exemple també dins del camp del socorrisme o a les piscines o entrenant equips de natació o fent classes de natació, llavors és un grup de gent que cada any marxa.
Qualsevol no podria fer, evidentment, la feina del socorrista. Abans s'ha de fer una formació específica. És una formació llarga per després treballar escassament 3 o 4 mesos. Molts joves creuen que no els hi surt a compte, però el que és important és que qualsevol socorrista tingui una titulació reglada.
La via més comuna ara mateix és per als cursos d'ocupació que ofereix el SOC a través de les diferents empreses de formació de socorristes que hi ha arreu de Catalunya. És important que sigui una titulació reglada com aquestes, perquè aquí a Catalunya es demana el ROPEC, que és el Registre de Professionals de l'Esport a Catalunya, i és algo que és únic aquí a Catalunya, cosa que dificulta, cosa que és perfecta, perquè al final t'assegures un professional de la platja, clar, però dificulta també l'entrada de socorristes.
Però una cosa és que hi hagi socorristes a la platja o a la piscina i una altra que els banyistes els hi facin cas. L'Aleix Font diu que en general la majoria sí que fa cas, els més rebels acostumen a ser doncs, grups de joves, però al final parlant amb ells s'acaba el problema. Sí que hi ha algunes imprudències que es repeteixen cada any, tot i els riscos.
Principalment la imprudència més greu amb la que treballem és gent saltant de roques, això, aquesta és la primera, perquè això, tant amb el mar amb bandera verda com amb bandera vermella com amb bandera groga, és un perill constant tant per l'usuari com per nosaltres. Mm-hmm. Igualment, el problema més gran que tenim és quan tenim una bandera vermella i la gent no fa cas a l'hora de sortir de la platja.
Iolanda, doncs ja veiem que tornen a faltar socorristes o tornaran a faltar socorristes aquest estiu perquè no tothom està disposat a invertir tant de temps en una formació a canvi d'una feina precària i de pocs mesos. I aquesta manca de professionals es converteix també en terreny abonat per l'intrusisme.
Exacte, és el que denuncia precisament l'Ivet Alcaraz, que és socorrista de dues piscines al Baix Llobregat. Diu que la manca de professionals se'n redueix en la mateixa proporció la seguretat dels banyistes. També perquè al final el que passa és que fa de socorrista gent sense titulació que no està preparada i això doncs pot acabar en negligències.
Sí, jo crec que a lo millor a dia d'avui trobar algú que tingui el títol de socorrista és difícil perquè molt poca gent es posa, o sigui, a lo millor es pensen que és un, o sigui, és un treball molt fàcil d'aconseguir, però clar, si tu vas a una piscina i et trobes a gent que no té el títol de socorrista i tu sí que el tens, clar, pues dona ràbia també.
Doncs falten socorristes, com explica també la Ivet, perquè els salaris són massa baixos. És una feina que sembla que sigui contemplativa, però implica una responsabilitat que, evidentment, no es valora prou.
Jo crec que no està ben pagat per al treball que en veritat és. Sí que és veritat que quan estàs, bueno, quan has de fer el teu treball, que sobretot és vigilar, molt bé, perquè bueno, la gent diu que no fa res, però està tota l'estona vigilant. I clar, a lo millor quan estàs vigilant no passa res, però el dia que passi jo crec que no està tan ben pagat per tot, bueno, per salvar una vida.
Perquè ho tinguem en compte, l'any passat, durant la temporada d'estiu, van morir 36 persones ofegades a Catalunya, 25 en platges i 11 persones en piscines públiques i privades.
Avui parlem amb el Raül Lebrón, que és socorrista i professor de socorrisme de l'escola global ENCESAP. Raül, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, estàs d'acord en que hi ha intrusisme en el món del socorrisme, malauradament?
Sí. I el problema que hi ha és que agafen gent de fora sense titulació.
Sense titulació?
Sí, sense titulació. Bueno, no és que sigui sense titulació, però a l'haver una manca de socorristes, el problema és que tenen que agafar gent de fora per cobrir les platges.
Sí.
Per cobrir les platges.
Molta d'aquesta gent no té titulació, o potser té i no es convalida aquí a Espanya. Pot passar això?
Clar, també. Bueno, és que a Catalunya hi ha un registre, que és el ROPEC, que és el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Mm. Clar, el problema que hi ha és que, si vens de fora, tu tens que regular la teva situació. Vale? O sigui, tens que enregistrar el ROPEC, i després, quan estàs registrat, ja pots exercir, però necessites registrar-te primer.
Uh-huh. Què és el necessari per poder estudiar socorrisme? I després m'expliques què és el que s'estudia.
Pues, saber nedar, o sigui, tindre un bon nivell de natació i tindre moltes ganes, perquè al final és un treball que ajudes a la gent i tal, i tens que tindre molta vocació perquè no, la veritat és que no és un treball molt ben pagat i té que agradar molt.
Mm. I què s'estudia, o tu com a professor de socorrisme, què s'ensenya? Hi ha teoria i hi ha pràctica?
Sí, clar, s'ensenya primers auxilis, tot el que és, bueno, els bandatges, artèries, bueno, posicions d'espera, tot el que seria uns primers auxilis bàsics, per així dir-ho, i també immobilitzacions i utilització del tabló espinal, que és per si alguna persona es fa mal, jo què sé, salta de cap i es dona el cap i no pot moure el coll o la columna, s'ha fet la columna, pues, tot això es té que mobilitzar perquè no vagi a més.
Uh-huh. Hi ha un examen després, durant quant de temps dura els estudis? O el curs, com li dius tu, curs?
El curs a Catalunya, aquí a Catalunya, és un grau mitjà, que l'han fet grau mitjà esportiu, i però, per exemple, a la resta d'Espanya que jo conec són cursos, fan sobretot cursos.
Uh-huh. I aquí quant dura aquest grau?
Aquí, jo el que estic fent ara, a mi dura 3 caps de setmana.
3 caps de setmana?
Però tens el que fa la Generalitat, per exemple, que és part del grau mitjà, després del curs inicial, i són 3 mesos, crec, o així. Uh-huh. 3 o 6 mesos.
T'examines i et posen una nota, no? I has d'aprovar.
Clar, sí, sí. Bueno, abans de, almenys, el que fa la Generalitat, per saber si tu pots accedir al curs de socorrisme, et fan una prova de nivell de natació.
Sí. Vale, per saber si ets apte o no, i si pot ser apte sí, o no per ser socorrista, òbviament.
Exacte. Uh-huh. Sí, clar, clar.
I un cop has aprovat, et donen el carnet? Què posa en aquest carnet?
Bueno, és un carnet, també de diploma. Bueno, et tens que registrar a una pàgina, que és com tots els socorristes surten ofertes de treball, etcètera.
Quin perill és que hi hagi gent sense titulació controlant una platja o una piscina, no? Perquè estem parlant de salvar vides humanes, no?
Sí, sí.
No, no tothom clar. És m'ha picat una medusa, sinó que hi ha gent que perd la vida, que s'ofega, no? Estem jugant amb les vides humanes aquí.
Sí, sí, sí. També tenim que dir que al final el problema no és... El problema no... Bueno, al final les empreses necessiten buscar gent i tant, però també... Jo crec que també és problema dels ajuntaments i tal, perquè al final no donen la importància que tindrien que donar, perquè al final tu és una empresa externa. Tu quan contractes una platja, o sigui, quan contractes una empresa per controlar una platja,
sí.
Tens que oferir-li X diners i que aquests diners quadrin per pagar a tots els socorristes i tal. Clar, el problema que hi ha, quin és? El problema és que no està ben pagat, perquè igualment no són policies, no són bombers, però al final és una platja que tu pots perdre la teva vida també.
Home, i tant.
I, clar, al final, si no pagues bé i l'Ajuntament no paga bé o el que sigui, pues, al final, pues, què fas? Tu tens que cobrir un servei.
És a dir, que no, final, no és una professió, diguem-ne, gustosa a l'hora de treballar perquè està mal pagada... I sí. Això fa...
O sigui,
doncs...
Tens que fer-ho per vocació.
Exacte, clar. I quan no hi ha aquesta gent amb vocació i titulació, doncs aquí entra la gent que no té aquesta titulació i que s'està jugant, la persona que està contractant aquella empresa amb aquell noi o noia que estigui de... Bueno, fent de socorrista, que passi alguna cosa, que Déu no vulgui, però, clar, després sí. Han de venir les responsabilitats, no?
Sí, sí, correcte, sí, sí. És així.
Trobes cada vegada que hi ha més nois i noies que estan volen fer aquest tipus de cursos o de grau?
Sí, sí, sí. O sigui, estan venint bastant gent, però crec que no són suficients, perquè al final les platges són les platges o hi ha moltes piscines i platges i al final tenen que sortir socorristes de sota les pedres perquè tens que cobrir el servei i al final mai és suficient.
Doncs hem de fer que aquesta feina sigui atractiva econòmicament, perquè estem parlant de vocació, perquè sí, cada cop hi hagi més gent, perquè necessitem aquests socorristes a la platja. I, malauradament, any rere any estem parlant de lo mateix. No hi ha socorristes, hi ha platges que no tenen a ningú, i quan passen coses que no haurien de passar, doncs després venen les lamentacions. Raúl Lebrón, socorrista i professor de socorrisme a l'Escola Global en CESAP, gràcies per haver estat amb nosaltres i espero i desitjo que les coses canviïn i sobretot, titulació. Estem jugant amb vides humanes. Raúl, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
La Agencia Tributaria pondrá en marcha la nueva campaña del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el patrimonio del 2023 el próximo 3 de abril. Se adelanta así la presentación de la campaña del IRPF 8 días con respecto a la pasada edición. Y atención, porque culminará el 1 de julio del 2024, ya que el 30 de junio cae este año en domingo. Nos ponemos en contacto con Karma Elena, que es gestora y ponente de la Comisión Fiscal del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña. Señora Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este año hemos empezado pronto, ¿no?
Muy pronto. La verdad es que cada vez estamos anticipando la renta.
Eso se nota en la población. Están llamando, quieren información. Imagino que en muchos casos porque querrán cobrar en caso de que les tengan que devolver, ¿no?
Sí, realmente en los despachos estamos sufriendo este adelanto, porque empezábamos normalmente en mayo y ahora ya estamos en marzo recibiendo llamadas para realizar las rentas. Con lo cual hay que decir a las personas que se dirigen a nosotros que tengan tranquilidad, porque vale la pena esperar y hacer las cosas bien.
Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Quién está obligado a declarar, Karma?
A ver, como norma general, si hablamos de rendimientos del trabajo, si tenemos un solo pagador, hasta 22.000 euros, no tendríamos que hacer la renta. Si tenemos más de un pagador, entonces si el segundo y siguiente superan los 1.500 euros, sube a 15.000 euros. El año anterior eran 14.000. O sea que hasta 15.000 euros no tendríamos que hacer esa renta. Otro tema está que nos interese hacerla porque no sale a devolver. En este caso sí que sería interesante verlo, porque aunque no estemos obligados, si es a devolver, pues lógicamente solicitemos esta devolución.
¿Hay cambios que afectan a los autónomos este año o no?
Sí, este año los autónomos tienen que hacer todos la renta. Antes había una exención de que no se tenía que hacer si no tenías unos rendimientos superiores a 1.000 euros, pero este año la tiene que hacer todos los autónomos. También hay les afecta lo que es las aportaciones a los planes de pensiones, que antes eran 1.500 euros y ahora se puede subir a los 5.750, siempre y cuando hagas un plan de pensiones específico para los autónomos, que se crearon el año anterior. También hay una reducción de un 7% de gastos, sin justificar, con un tope de 2.000 euros. Antes este porcentaje era del 5%. Esto a grandes trazos.
¿Hay alguna novedad así importante general para que nos puede influir a todos, no sé, por el tema de capital y rendimientos de capital inmobiliario, por el tema de aportaciones a sistemas de previsión social, por el tema de deducción por maternidad? ¿Hay algo diferente este año al anterior?
A ver, yo, diferente hay alguna cosa, pero yo si te parece haría un recordatorio muy rápido.
Fenomenal.
De cada uno de lo que me has comentado.
Muy bien.
En cuanto a rendimientos de capital inmobiliario, hay que declarar los alquileres igual que el año anterior y subrayar que tendrán la reducción del 60% igual que en el año 2022. Que esta reducción sí que cambiará en la próxima renta, que es la que haremos en el 25, y se estaba un poco mezclando el que en lugar de un 60 será un 50, no. En el año 2023, que es la renta que haremos ahora, la reducción por alquileres continuará siendo del 60%. En cuanto a las aportaciones de plan de pensiones, recordar que se pueden incrementar 8.500 euros en el caso de trabajadores, siempre y cuando se hagan contribuciones a planes de empresa. Que en ese caso, si aportamos 1.500 como particular, más los 8.500, hasta 8.500 que en estos planes de empresa, podemos llegar a los 10.000 euros. Lo de los autónomos ya hemos comentado. Y lo que es el tema de las madres trabajadoras, esto ya en el año anterior ya se comentó, pero bueno, es importante recordar que las madres que tengan hijos menores de 3 años pueden optar a los 1.200 euros anuales de deducción, ¿vale? También incluso estuvieran en el paro o sean autónomas en paro, que esto antes no se reconocía. También en el caso de las guarderías, estas personas también podrán tener derecho a los 1.000 euros anuales por tener a sus hijos menores de 3 años en guarderías. Esto digamos que sea un poco un repaso, que en algo hay novedad y en algo no, pero bueno. Así queda un poco más resumido.
Karma, ¿qué peligros hay a la hora de, por ejemplo, mucha gente se hace la declaración ellos en casa? existen peligros, ¿no? Porque, bien, o no sabemos qué es lo que nos podemos desgravar, o bien hay cosas que hay que desgravar, bueno, hay que incluir obligatoriamente y no lo hacemos, ¿no? Corremos peligros.
Sí, a ver, uno de los problemas de que se anticipe tanto la campaña es que yo ahora me pongo un poco en la cabeza de las personas, ¿no?, que estarán oyendo.
¿Sí?
Y yo lo que haría estas semanas antes es decir, oye, pues mira, miro mis datos fiscales del día 3, ya confirmo el borrador, ya tengo mi renta hecha y tengo mi devolución. Esto no es así. No es así porque este año también tenemos que hablar que en el caso de ventas por plataformas, las plataformas han informado a Hacienda de una serie, o sea, de nuestras ventas, ¿no? Y esto, por ejemplo, no nos lo vamos a encontrar en las imputaciones de este año, ¿eh? Pero Hacienda tiene este dato. También nos podemos encontrar que hay que revisar los mutualistas que tienen derecho a una deducción, que hemos comprobado que sí que sale en los borradores, pero hay que revisarlo porque no todos lo tienen. También hay las deducciones autonómicas que normalmente no están en los borradores, como por ejemplo puede ser en el caso de Cataluña y en otras comunidades el tema de la deducción de alquiler en personas paradas, jóvenes, viudos, y claro, son una serie de deducciones que nos afectan y que muchas veces no las utilizamos porque no aparecen en el borrador. Por lo tanto, yo siempre, desde el Colegio de Gestores, siempre decimos lo mismo. No nos avancemos, tenemos plazo hasta el 1 de julio, la campaña es muy larga, vamos a hacerlo bien, y si hay dudas, pues que vengan a las gestorías a consultarnos.
¿Así?
Porque además sí. Hay otro problema también.
¿Bien?
Si nosotros nos equivocamos a favor de Hacienda, y no lo sabemos, Hacienda no va a venir a devolvernos el dinero,
claro,
ni nos va a mandar una carta diciendo
claro
que tenemos derecho a esa devolución.
Claro. Y además hay que tener claro una cosa, Karma, que a veces Hacienda también se equivoca, ¿no?, con lo de los borradores.
Sí, realmente ha habido muchos errores y bueno, es verdad que cada vez tienen más datos, pero también está también el caso de las criptomonedas, también habrá información sobre criptomonedas, es decir, cada vez la agencia tributaria tiene mucha más información. A veces están en los borradores y a veces no.
Uh-huh.
Con lo cual, todo esto hay que revisarlo muy bien, con tranquilidad. También decir a nuestros hijos que no hagan por su cuenta, no confirmen borrador, porque a veces confirma el borrador y ya no tenemos derecho luego a la deducción de ellos,
claro,
porque sin saberlo lo han hecho.
Claro.
Por lo tanto, hay casuísticas que vale la pena, pues como mínimo, repasarlo con tranquilidad y verificar los datos.
Las prisas son malas consejeras y además el no presentar la declaración de la renta, si te toca presentarla, también es otro problema, porque aquí los datos se cruzan, ¿no? O sea que por una vía o por otra, a Hacienda les llega que tú no has declarado.
Sí, correcto. Es decir, además es independiente si los años anteriores has hecho la renta o no, ¿eh? Eso también es una consulta frecuente que nos hacen. Estos datos los tiene la agencia tributaria y en el momento en que decidan comprobar si has hecho la renta o no, pues evidentemente ellos lo tienen y te lo aplicarán.
Uh-huh. ¿Eh? Una pregunta que cada año nos hace la gente y también te la traslado. ¿Los pensionistas tienen que declarar, hacer declaración de la renta?
Bueno, estamos en los mismos supuestos que hemos dicho al principio.
Claro.
Depende si nada más tienen un único pagador, que sea una pensión, por ejemplo, española, pues no llegan a los 22.000 euros, no están obligados a hacerla. Pero si, por ejemplo, tienen pensiones en el extranjero, pues tendrán obligación de hacerla.
Uh-huh.
También en función, porque hemos hablado de la obligación por trabajo, pero también hay obligación en el caso de que tengas intereses con retención superiores a 1.600 euros.
También.
O que tengas un alquiler. O incluso, una cosa que no se entiende mucho, es que tengas una pérdida patrimonial, por ejemplo, una venta de acciones negativa, o sea, con pérdida, de hasta 500 euros, también te obliga a hacer la renta.
Sí, sí.
O que tengas dos inmuebles, que a veces sobrepasa el rendimiento de los 1.000 euros. O sea, sí que es verdad que los pensionistas tienen que muchas veces hacer la renta y no lo saben.
Eso es. Por último, ¿es obligado hacerlo por Internet?
A ver, salió una sentencia del Supremo diciendo que las personas tenían derecho a la presentación en papel, pero la agencia tributaria hay que hacerlo obligatoriamente por Internet, y lo que dice es que estas personas tienen a su disposición los servicios de la agencia tributaria para hacerles ellos la renta.
Uh-huh.
Con lo cual, se tiene que hacer por internet.
Bueno, recordemos una vez más, como decía aquel, ¿no? Hacienda somos todos, así que por el bien de todos, afortunados aquellos que le devuelvan y menos afortunados si te toca pagar, pero es la ley y hay que hacerlo. Carme Elena, gestora y miembro de la Comisión Fiscal del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, com diem a Catalunya, s'ha girat feina antes de lo previsto y la gente obviamente ya está informándose para saber qué es lo que tiene que hacer para presentar la campaña de la renta, recordemos que se ha adelantado al próximo 3 de abril. Carme Elena, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buen trabajo.
Adiós.
Las 7:30 de la tarde, estamos muy pendientes, por cierto, de la comparecencia del expresident de la Generalitat, el senyor Puigdemont, Carles Puigdemont, que estaria disposat a tornar a Catalunya emparat per l'amnistia que s'acaba d'aprovar al Congrés. Els serveis informatius d'aquesta casa de Cope Catalunya estan treballant per donar-nos l'última hora, com dèiem, de l'anunci de Carles Puigdemont a la presentació a aquestes primàries per ser el candidat de Junts a les eleccions al Parlament el 12 de maig. Ho fa des d'una conferència, des d'Elna, a la Catalunya Nord. D'aquí un moment, la companya Yolanda Bernal ens donarà l'última hora, però antes vamos con un consejo de los amigos de Línea Directa, porque en Línea Directa entienden que cada conductor es único y por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te van a garantizar coche de sustitución con servicio de recogida y de entrega. Cámbiate y te van a bajar el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tenir el permís de conduir a la demarcació de Barcelona pot ser un exercici no apte per als impacients. Depenent de l'autoescola, el temps d'espera per examinar-se de la prova pràctica pot ser de fins a 2 o 3 mesos. I davant d'aquesta demora, què fan moltes persones? Doncs opten per examinar-se a ciutats com Conca o Albacete, que s'han popularitzat per oferir cursos intensius de la part teòrica i també de les pràctiques en només 2 setmanes. Què està passant aquí a casa nostra? Per què hi ha aquesta demanda, aquesta demora per poder treure's el permís de conduir? Doncs li trasllado la pregunta al president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, que és en Raül Viladric. Raül, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què està passant?
Doncs està passant que DGT aquí a Catalunya té un problema estructural. És un problema estructural que el mateix ministre Grande Marlaska ha reconegut al Congrés dels Diputats, el director de la DGT, el senyor Pere Navarro, també ha reconegut que a Catalunya tenen un problema. És un problema estructural que falta personal examinador i personal administratiu a les 4 demarcacions catalanes i això fa doncs, que no s'hagi resolt una situació que fa molts anys que dure, que aquesta mancança de personal fa que les bosses aquí a Catalunya actualment siguin de 62.627 persones que estan esperant el permís de conduir. És obvi que aquests 60.000 persones hi ha gent que s'està preparant i gent que està esperant, però que és una bossa molt important i això fa aquestes demores que t'heu comentat.
És a dir, que la poca eficàcia de l'administració per posar solució a aquest problema fa que molts estudiants o molts alumnes se'n vagin a d'altres zones d'Espanya, no?
Nosaltres sempre recordem que l'obtenció del permís de conduir no és un luxe, és una necessitat. La gent, per motius laborals, per motius d'estudis, doncs necessita el permís de conduir. Per tant, és un servei que el ciutadà, l'administrat, demanda que és l'obtenció del permís de conduir i si nosaltres no li podem oferir, doncs busquen solucions. I el que és trist és que, havent reconegut que aquí a Catalunya hi ha un problema, no posin solucions definitives per poder arreglar aquest problema estructural que la DGT té aquí a Catalunya.
Si parlem de gent, de professors d'autoescola, com anem aquí?
Si parlem de professors d'autoescola, actualment també ens falten professors d'autoescola.
Per què?
Però ens falta professors d'autoescola perquè és una professió que als últims anys, és el que dèiem, ha mantingut un problema de falta d'examinadors. Per tant, molts professors han buscat altres vies i els que estan obtenint el títol, doncs molt lentament van incorporant-se al món laboral. Però és que també cal recordar que la Direcció General de Trànsit ha tingut 3 promocions de professors d'autoescoles paralitzades. Ara han acabat una i n'està acabant la 26 i la 27. Però també DGT ha continuat estant a darrere amb aquesta manca de professors d'autoescola que es puguin incorporar al món laboral.
Uh-huh. L'assignació dels exàmens, Raül, per a cada autoescola la fa la DGT, no? I crec que cada 8 dies es reparteixen proporcionalment les places exàmens segons la capacitat de l'autoescola. És a dir, que les petites tenen un nombre menor que les més grans que poden presentar més alumnes.
El repartiment, com tu deies, funcionem amb cicles, sí que són amb aquests 8 o 10 dies, depenent de la demarcació, en Barcelona són 8, i el que fan és, nosaltres, ara parlo com DGT, tinc doncs, 100 examinadors, per dir-ho. Cada examinador fa 12 proves, doncs puc ofertar 1.200 places. Aquestes 1.200 les repartim entre totes les autoescoles en base a la seva bossa, en base a un corrector d'índex d'aprovats, i de suspensos que té l'autoescola, i es fa un repartiment per cada cicle. Llavors, se li assigna a cada autoescola una capacitat d'examen. Què pot passar? Que en un cicle hi hagi 100 examinadors, però en el cicle següent, per exemple, hi hagi 80. En l'altre hi hagi 75, en l'altre hi hagi 60. Llavors, no tenim una estabilitat. Per tant, les autoescoles, com un electrodomèstic que l'enxufem a la corrent.
Sí.
Què pot passar? Doncs que si aquesta tensió no és estable, puja i baixa, normalment aquí baixa, mai puja, doncs ens trenca, doncs, diguéssim, la dinàmica que té una autoescola, que és que té un personal, té uns vehicles, té una bossa d'alumnes, i el no haver-hi aquesta constància en la formació i en poder presentar l'alumne examen, doncs tot això es trenca. Les autoescoles estem cada dia més debilitades i estem examinant segons aquesta incapacitat que té DGT de donar-nos una estabilitat a l'hora d'examinar.
I com fan a Conca, per exemple, o Albacete, això de la metodologia intensiva, què és?
Aquesta metodologia, pel que expliquen, pel que hem sentit aquests dies que anaven fent, és que es fan, concentren aquest període d'aprenentatge en un pla molt curt. Encertat o no, no ho sé, hem de pensar que l'obtenció del permís de conduir estem portant un vehicle, hi ha accidents de trànsit, és un procés d'aprenentatge que no és com fer baguets que posem al forn i surten, per tant, s'ha d'interioritzar, s'ha d'assimilar el risc, has d'aprendre a inculcar hàbits de conducció segura al conductor, per tant, no sé jo si em volia capaç en una setmana i ensenyar una persona a conduir per la seva vida i inculcar-li aquests valors que ha de tindre un conductor. Si estem parlant de que és un tràmit, l'obtenció del permís de conduir, una metodologia molt forçada al nostre entendre, i som professionals i estem salvant vides o estem ensenyant a que la gent pugui respectar-se la seva vida i la dels altres a la carretera.
Senyor Viladriqui, veu vostè llum a final d'aquest túnel? Perquè sembla que això es va acumulant.
Llum. El que convidaríem a la DGT és que explori noves vies de solució del conflicte. És a dir, fins ara hem vist que s'han mostrat incapaços de solucionar aquest problema. Parlem d'anys, de pandèmia, és estructural. Per tant, el convidem a que miri països com Portugal, en què hi ha un sistema mixt que hi ha públic i privat, on el sistema públic no arriba, el privat arriba, que miri Alemanya, que és un sistema, unes certificadores que se n'encarreguen de l'examen de conduir, o que acceptin la proposta del Servei Català de Trànsit, que els hi ha ofert en moltes ocasions, el desfàs total de competències en matèria d'examen, i si ells no són capaços, que ni deixin avançar. Però les autoescoles són empreses, l'administrat té dret a obtenir el permís de conduir i s'ha de buscar una solució, perquè arribem a un moment de que ja no és sostenible aquest impacte.
Amb vostès tenen reunions? Els de la GGT ho suposen fàcil, quan voleu parlar amb ells, vosaltres com a Federació d'Autoescoles de Catalunya?
Quan ens reunim sempre són bones paraules. Ens hem reunit, la CNAEC, la Confederació Nacional d'Autoescoles també els ha reconegut que si és un problema a Catalunya, en compareixences parlamentàries, sempre diuen sí, ho reconeixem, hi ha un problema, farem un pla de xoc específic a Catalunya. El que passa és que després aquests examinadors que se'ns prometen no arriben. Les hores extres es donen però no s'executen. Per tant, les bones paraules hi són. a les facilitats i a la bona entesa i després no es materialitza. Per tant, el que necessitem és un calendari, una calendarització, que ens diguin, mira, ens comprometem això, 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 no som capaços de fer-ho, doncs busquem noves vies, que explorin nous sistemes que no han d'inventar res o que traspassin, i almenys a Catalunya, doncs pitjor no ho podem fer.
Efectivament. Llavors, com vaig escoltar un dia que deien, de trànsit, deien, no, no, és que els joves ja no es volen treure el carnet, ja han canviat la patrulla... Bueno, potser no és que no vulguin, és que no poden fer treure's el carnet perquè no hi ha manera, no? No hi ha manera de pujar a fer aquest examen.
Correcte, hi ha més dificultat a l'hora d'obtenir el permís de conduir, però al final el jove acaba tenint el permís i si no el treu els 18, els treu els 20. Però per, és el que dèiem, són necessitats laborals, d'estudis, de desplaçar-se per fer recerques, etc. Per tant, el permís de conduir avui en dia encara és necessari i la gent acaba obtenint el permís de conduir.
Doncs espero que hi hagi sort, que alguna cosa canviï. Com sempre, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladric, moltes gràcies, com sempre, per atendre la trucada de la cadena COPE i desitjar-li sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes
Una abraçada, gràcies.
Gràcies. Adéu.
A la Linterna arriba el moment de saber l'última hora informativa, què és el que està passant, i el que està passant, Yolanda Bernal, bona tarda de nou.
Què tal, bona tarda.
Té nom propi, no?
Exacte, sí, estàvem pendents de Carles Puigdemont, que acaba d'anunciar que serà el candidat de Junts a les properes eleccions catalanes del 12 de maig. Ho ha anunciat amb una posada en escena molt estudiada, ho ha fet des de l'Ajuntament d'Elna, al sud de França, envoltat de la plana major del seu partit. S'ha volgut donar un bany de masses per anunciar, doncs, això, que serà candidat de Junts a les properes eleccions catalanes. Diu que ara és el moment de lideratges forts per acabar la feina i que ell assumirà el risc. I més enllà de Puigdemont, els comuns finalment votaran demà en contra dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, no es podran aprovar. Seran els segons pressupostos que tomben en els darrers 15 dies, els de la Generalitat, que van forçar precisament aquestes eleccions anticipades a Catalunya, i a l'Ajuntament la no aprovació dels comptes obligaran a l'alcalde Jaume Collboni a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Doncs fins aquí la informació. Més a COPE Ponés, a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda.
Fins ara.
Puigdemont anuncia que serà el candidat de Junts a les eleccions catalanes. Aquesta és l'última hora. I quina és l'última hora informativa, però l'esportiva en aquest cas? Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Doncs la sanció a Xavi Hernández per la seva expulsió al Metropolitano. Dos partits de sanció que complirà contra Las Palmas i Cádiz. Per tant, el tècnic del Barça podrà seure a la banqueta en el desplaçament del conjunt blaugrana al Bernabéu. No li ha caigut un tercer partit per ser reincident en aquesta temporada. És notícia a l'Espanyol, Fernando Pacheco, el guardameta. Informació avançada per Quique Iglesias. Els seus problemes al turmell faran que tampoc pugui jugar aquest dissabte contra el Tenerife. A Cornellà s'ha presentat a més la plataforma Ambició Perica, amb l'objectiu d'entrar a l'accionariat del club i redreçar l'àmbit de gestió esportiva de Chen Yanshen. I a la Volta Ciclista a Catalunya, en plena poliesportiva, hem tingut una etapa tranquil·la amb arribada a Lleida. El líder i el gran favorit per endur-se aquesta Volta a Catalunya, Tadej Pogačar, conserva el mallot de líder d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya 24.
Més informació a Esports COPE, senyor Gil, moltes gràcies.
Fins demà, Montse, adeu.
Vagi bé. I d'aquí un moment escoltarem el company Sergi Tor parlant d'edatisme i nosaltres ho farem també amb l'Anna Sanz, una dona que la van fer fora de l'empresa però ha tingut sort que, a pesar de la seva edat, ha tornat a trobar feina.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Halcón Maltés de John Huston. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Per a molts de nosaltres, l'edat és només un número. Envellir no afecta negativament la nostra productivitat i habilitats. Però, desafortunadament, moltes empreses no veuen les coses d'aquesta manera. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui parlem del edatisme.
Sí, que en aquest cas té uns perjudicis, sobretot amb el mercat laboral, no? Per tornar a accedir a la feina quan un té més de 50 anys i s'ha quedat sense feina, a vegades sense tenir cap mena de culpabilitat. S'anomena l'edatisme, el que seria doncs, aquesta forma d'entendre la bellesa i l'envelliment, les relacions laborals, el conflicte generacional, en aquest cas l'experiència contra la joventut. I com influeix l'edat en el mercat laboral? Doncs d'una manera negativa. Hores d'ara, doncs, una graduació universitària de fa més de 20 anys, enviar un currículum de 3 pàgines per experiència, una falta de presència activa a les xarxes socials està penalitzant davant doncs, del que seria per part de les empreses una preferència perquè la joventut s'incorpori a les seves feines. Però molts experts laborals apunten que aquesta pèrdua de l'experiència és negativa i que s'ha d'optar sempre per una relació intergeneracional que millore la productivitat. Avui, darrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem tingut, per exemple, l'experiència de l'Anna Muñoz, periodista de 62 anys, que va ser directora del Diari de Terrassa durant més de 3 dècades. La crisi del 2010 la va obligar a acomiadar la meitat de la plantilla de periodistes i el desgast de les seves decisions van derivar en la renúncia de la feina. Des dels 18 anys a treballant i passat els 50, l'Anna Muñoz tornava a buscar feina. Seleccionava ofertes, no es desesperava, i ens ha explicat quants currículums va enviar. La xifra impressiona.
En 6 mesos vaig enviar 1.100 currículums, perquè guardo les còpies i els tinc comptabilitzats. Tota la vida, des dels 18 anys, treballant, i jo no volia desenganxar-me d'aquest món de cap de les maneres. Clar.
1.100 currículums, seleccionant. I saps quantes respostes va tenir?
Quantes?
40. Únicament 40 respostes que va derivar en 3 entrevistes personals. I amb aquestes 3 entrevistes va ser descartada, després li van dir, en aquest cas, que hi havia millors possibilitats per part de l'empresa, econòmiques i també d'edat. Perquè l'Anna Muñoz ens ha explicat la contradicció actual. Es busca experiència i joventut a la vegada.
Sí, i aquest és un procés curiós perquè amb una població que s'envejeix cada vegada més i amb que qualsevol oferta de feina et demana una experiència extraordinària, després, segons a partir de quina edat, jo llavors estava a prop de... Bueno, passava de la 50ena, llavors no interessa, no sé, és una mena com de sensació estranya, no? Sí. És a dir, has de tenir experiència però no has de ser gran.
En els últims anys, l'Anna Muñoz ha tingut 2 feines gràcies al contacte personal, és a dir, a persones que la coneixien i, per tant, sabien qui era i de les seves virtuts, i no per una selecció àmplia de personal, on les coses se compliquen i molt quan un té 50 anys. I a l'informatiu hi ha estat la professora de l'Observatori d'Edatisme, Aida Díaz Tendero, perquè hi ha mecanismes i d'instruments per denunciar aquesta discriminació per edat. Primer de tot, Aida Díaz Tendero ha parlat de que és positiu que hi hagi aquesta presa de consciència, perquè no n'hi havia fins fa pocs anys.
La tenemos tan asumida, la tenemos tan interiorizada, que es verdaderamente muy novedoso el que se empiece a considerar que el criterio de la edad no puede ser un criterio de discriminación. Podríamos verlo desde un punto de vista positivo, dado que esta toma de conciencia está teniendo lugar no solo en la sociedad, sino también en el ámbito normativo.
Hi ha en aquest cas sentències judicials que afirmen, i que en aquest cas doncs, conclouen, que no es pot acomiadar a cap persona per l'edat. Però també doncs, l'Aida Díaz ens han dit que es pot denunciar aquests casos d'edatisme. Concretament hi ha un telèfon del Servei d'Atenció Estatal a la Gent Gran. El telèfon és el 900-22-22-22. És a dir, 900-22-22-22. Catalunya és la quarta comunitat espanyola amb més atencions i més trucades. Aida Díaz ens diu que sempre s'ha de denunciar.
La major part de les persones majors no denuncien. De que no denuncien. Les denuncies por parte de mayores no existen, quizás porque se desconocen en gran medida estos derechos por parte de ellos y por parte de los familiares.
Doncs així està la situació. A partir dels 50 anys és difícil la búsqueda de feina. La discriminació per edat, sobretot és, en aquest cas, amb el mercat laboral, però també poden existir discriminacions per edat amb altres sectors de la societat, Montse.
Avui volem conèixer la història de la nostra convidada. Parlem amb Anna Sanz, que té 61 anys, la van fer fora de l'empresa, però per sort va trobar feina ràpid. Ens explica la seva història la mateixa Anna. Anna, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Anna... Bueno, de fet, ara ja no en tinc 61, eh? Vull dir, va ser que tenia 61 quan va passar allò del canvi de direcció i, bueno, va haver-hi un canvi d'equip, diguérem, no? I aleshores, com jo tenia 61 anys, es va considerar que ja tocava una mica, doncs, jubilar-me, no?, d'alguna manera, o prejubilar-me, en aquest cas. Però això va ser quan tenia 61 anys.
Actualment tens ara, si...
Doncs ja he fet el 65.
El 65. I portaves molts anys en aquella feina, Anna?
Doncs mira, portava 7 anys.
7 anys.
I de fet, també és un bon exemple, és una empresa asseguradora, i amb 54 anys em van venir a buscar on treballava. Vull dir que és una mica un contrasentit, o podria semblar-ho, però clar, sí que és veritat que va coincidir que quan jo vaig sortir de la companyia hi havia hagut un canvi de direcció en el meu departament, no? I el nou director doncs va decidir reestructurar el departament. Però clar, és una empresa que, per lo que sembla, com us deia, una contradicció, no? Però realment, quan jo tenia 54 anys em van contractar ells de bell nou, vull dir que sí. Em van venir a buscar. Per tant, hi havia una direcció en aquell moment doncs, que apostava doncs, per contractar independentment de l'edat. Vull dir que per mi va ser un input molt positiu. Però sí que després, a l'haver-hi canvi de direcció, doncs, que pot considerar-se una cosa normal, no? Quan hi ha un canvi d'aquest estil, doncs el nou responsable moltes vegades decideix reestructurar l'equip i l'edat pot ser un factor, com de fet va ser un factor determinant a l'hora de, en aquest cas, considerar que jo amb 61 anys doncs ja podia prejubilar-me.
Tu creus que va ser això exactament, el fet de l'edat
sí,
del 61?
Sincerament.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
Directament...
Perquè posteriorment a mi va sortir més gent sí, d'una edat semblant.
Però directament l'empresari o recursos humans et van dir era per això?
No, per suposat que no. Això són conclusions a les que arribes quan veus una mica l'evolució, no, del que passa. Però ja et dic que d'altra banda va ser... també un cas de que no importés l'edat perquè amb 54 anys jo em vaig incorporar a aquesta empresa, no?
Uh-huh.
I bé, aleshores, també t'haig de dir que és una empresa que tendeix a prejubilar a partir dels 58 anys, vull dir que forma part una miqueta de la cultura d'aquesta empresa, no? En concret, bé, jo em vaig trobar en una situació que, clar, no m'ho esperava, no estava preparada i tenia ganes de treballar perquè, a més, em va enganxar la pandèmia, saps? Vull dir, allò que dius, ostres...
Bon moment.
Fer gaire cosa. I vaig tenir una extraordinària sort perquè encara no havien passat ni 5 mesos, 4 mesos, de fet, i em van cridar per una feina, vull dir, vaig fer les entrevistes, i sí que és veritat que potser... Jo com a formació sóc economista, però he treballat sempre en l'entorn de la informàtica,
sí.
I després, primer amb el que són àrees industrials, de fàbrica i tal, i després del 2000 em vaig reciclar cap a recursos humans i sistemes d'informació, que és un perfil buscat, perquè no n'hi ha massa... perfils de sistemes d'informació de recursos humans.
Sí.
I bé, vaig tenir aquesta sort, potser de tenir un perfil que no és habitual. I vaig fer les entrevistes, és una empresa que és una empresa de marketplaces, és Adivinta,
sí.
I bueno, vaig tenir la gran alegria de que em van agafar, i l'experiència Adivinta va estar francament brutal. Vull dir, va ser un sentir-te valorat, un sentir que realment la teva feina l'agraeixen, el reconeixement està present en tot el que fan, i un equip jove, a més, vull sí. dir que, de fet, jove, i també hi havia gent més gran inclús que jo,
uh-huh.
vull dir que, però saps allò del sentiment de treballar sense cap mena de pressió, ja no busques res, saps? Només busques passar-t'ho bé, i m'ho he passat molt bé. Fins que ja vaig decidir que m'havia de jubilar, o el meu marit es va jubilar també, i vam dir, mira, anem a viure, que em va costar, perquè m'ho passava pipa, de veritat.
Clar.
Ha sigut, francament, la millor etapa de la meva vida. Si miro enrere,
sí.
m'ho he passat molt bé, i realment he disfrutat d'uns companys i companyes joves, amb moltes ganes de participar, d'entendre, d'ajudar-se mútuament. I ha sigut, el que hagués pogut acabar com una mala experiència de final de carrera ha sigut al revés. Vull dir, he acabat feliç. Que feliç, sentint-me valorada, noia.
I me n'alegro.
Per tant,
Anna, segurament hi ha molta gent, Anna, que s'ha trobat en la teva mateixa situació i, per desgràcia, no ha trobat cap feina, no? Perquè resulta que a partir de certes edats ets com que ets un moble, no?, que s'ha d'enraconar.
Sí, doncs no puc dir que sigui el meu cas, malgrat la primera mala experiència, no?, del 61, no? Però ja et dic, és que la mateixa empresa en el 54 em van agafar, que dius, ostres, també xoca, no? Perquè és molt positiu en quant al tema de l'edat. I mira que estan a dintre, em van venir a buscar per una altra feina, imagina't. Vull dir, jo estava en aquells moments exultant. Vaig pensar, no pot ser, tant de bo això passi a més perfils, a més persones, perquè, mira, he acabat molt, molt feliç la meva etapa laboral, quan hagués pogut ser d'una altra manera. O sigui que vull engrescar la gent a que no tot són experiències negatives.
Efectivament, és amb aquest missatge amb el que jo volia acomiadar-te, perquè ets un exemple de que, tot i que a pesar de l'edat, o no pesar, perquè clar, tens l'edat que tens i tens allà una experiència i que et facin fora d'una feina, doncs hi ha vida més enllà d'aquella feina, no? I a vegades allò de no hi mal que por bien no venga, en aquest cas ha estat positiu per tu, cosa de la qual me n'alegro, però és molt trist que el tema de l'edat marqui el fet de que puguis continuar una empresa o no. Em sembla horrorós.
Ho és perquè tens ganes de fer coses. Si més no, era el meu cas i el de molts companys que tenen una edat semblant. Notes que la gent té ganes, tenes ja experiència, ganes de compartir, ganes inclús d'aprendre. Jo he après també durant aquesta etapa i era un goig. Era recíproc, no?, d'alguna manera. Vull dir, tu ho faries i t'ho farien, però clar, és ment oberta, no?
I
potser també influeix el tipus d'empresa, no? Però de debò que va ser una de les millors etapes. Resumeixo així, que mira que portava 46 anys cotitzats i treballats.
Déu-n'hi-do.
I t'asseguro que aquesta última etapa va ser molt maca. Molt maca i m'ha deixat una sensació molt agradable de deixar-ho i de deixar-ho en pena. Però per una decisió pròpia, no forçada.
Ja. I així ens ho has transmès i espero que li arribi a la gent que estigui o hagi passat per un cas similar al teu. L'edat, com dèiem, és un número i no ha d'afectar negativament en la nostra productivitat i habilitats. Però desafortunadament hi ha empreses que veu les coses d'una altra manera.
És una pena perquè hi ha molt coneixement que s'està malbaratant. És una verdadera pena, eh?
Efectivament. Anna Sanz, que disfrutis, que gaudeixis.
Gràcies.
Enhorabona i gràcies per aquesta positivitat i aquest missatge positiu per l'audiència. Gràcies, Anna. Gaudim.
Gràcies. Una abraçada. Adéu-siau. Adéu.
Doncs amb aquest testimoni ple d'energia i ganes per empenyar la gent més gran de 50 que no perdi doncs, les ganes de tornar o de trobar una feina. Nosaltres marxem i sobretot la notícia del dia ens la comentava la companya Yolanda Bernal, doncs, que ja s'ha fet oficial que Carles Puigdemont es presenta com a candidat a les eleccions per Junts. Es torna a presentar aquestes eleccions per aconseguir, diu, la restitució com a president. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora a la sintonia de la cadena Cooper. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara et deixo amb tota l'actualitat del dia amb la linterna d'Àngel Expósito. I segur, segur, segur que parla d'aquesta notícia de Carles Puigdemont. Fins demà.
Cope Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Descubre Pura Brasa, el lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra.